sintonia habitual i benvinguts una vegada més a partir d'aquesta hora, a les 9 i alguns minuts, a una nova edició del Toc de Queda, des d'aquí, des de la nova ràdio, des dels estudis de la nova ràdio, a la plaça del Prim de Reus, emetent això els dijous a partir de les 9, uns 55 minuts de programa, diumenge a partir de les 5, 5 i alguns minuts de la tarda també, cada vegada en llauna els diumenges i en directe els dijous, com fem sempre. Per endavant, per tant, 55 minutets que continuarem avui dedicant a repassar això que hem anomenat o que s'anomena o que algú va anar a Paisley Underground, Los Angeles, principis dels 80, Califòrnia, principis dels 80 i tot un grapat de bones bandes. I han passat pels estudis del Toc de Queda i han tret de la calaixera de la discoteca del Toc de Queda a bandes com The Dream Syndicate, a bandes com The Salvation Army, i la setmana passada vam tenir cita amb els Rain Parade d'en David Roback i vam acabar amb les Bangles i amb les Bangs, The Bangs i després The Bangles. Per tant, avui continuarem amb més música en aquesta línia aquí al Toc de Queda. I comencem amb una gran banda, la banda de Scott Miller, aquells seminals Game Theory. Doncs hem començat, com us deia, amb aquesta banda, la banda de Scott Miller, aquesta formació que porta per nom Game Theory, i des d'un LP que va aparèixer el 1982 a través d'un segell anomenat Rational Records, i que després ha estat reeditat diverses vegades, Omnibus Records, m'assembla que són els que ho van reeditar fa 3 o 4 anyets, 2014, per tant fa 4 anyets ja, però hem volgut recaure, ho hem volgut anar a veure en aquell àlbum original, Voice of Glory, s'anomenava l'LP, d'aquest personatge, del Scott Miller, i de tot aquest grup de músics que apostaven dintre aquesta escena del Paisley Underground per històries que potser, en el seu cas, tenien més a veure amb la New Wave i en certes músiques, en certes tonalitats que arribaven des de les Illes Britàniques. Scott Miller, que ja havia editat un EP l'any 1979 i un LP després, el 1981, des de Sacramento, i que tenia fins i tot un programa de ràdio en aquella emissora que us vaig dir també ara fa 2 o 3 setmanes, la KDBS de la ciutat de Davis. Qui eren Game Theory, o qui hi ha darrere Game Theory, quins músics hi ha darrere Game Theory? Doncs gent com el propi, òbviament, Scott Miller, a la guitarra i a la veu, la Nancy Becker, als teclats i a la veu, el Fritz Juhos, al baix i a la guitarra, i el Michael Irvin a la bateria. Sonoritats complexes, coses diferents, que s'allunyen d'aquella psicodèlia, podríem dir tan òbvia, entre cometes, d'algunes de les bandes que han sonat en els darrers programes del Toc de Queda, s'allunyen també d'una tradició marcadament o ortodoxament americana, i com us deia, apunten cap a històries que arribaven de l'altra banda de l'Atlàntic, anomeneu XTC, anomeneu Magazine o tot allò que vulgueu. Després d'aquest The Young Drug, anem a escoltar un altre dels temes d'aquest àlbum de debut dels Game Theory. Això porta per nom White Blues i, com us deia, forma part d'aquell, el seu primer treball, Blaze of Glory. Doncs sí, senyor, això és White Blues, aquest primer llarga durada, o una cançó inclosa en el primer llarga durada dels Game Theory, la teoria del joc, la banda de Scott Miller, i que, com us comentava, doncs, potser veu més de coses més vinculades a la New Wave. Jo hi veig una mica els XTC, però fixeu-vos que això pula en paral·lel, no? Aquest disc va ser editat l'any 1982 i hi veig una mica d'XTC, una miqueta de Magazine i tot allò que vosaltres hi vulgueu afegir, doncs benvingut serà. Apostes cap a aquesta ona, cap a aquesta sonoritat, com acabem d'escoltar, o propostes una miqueta més íntimes, una miqueta més íntimes, que també per qui us parla recorden o tenen un cert regust o s'anticipen, més ben dit, s'anticipen al que després, per exemple, podrà fer Elliot Smith. Això s'anomena It Gives Me Chills i és una altra d'aquestes cançons, d'aquestes fantàstiques cançons d'aquest primer treball, Blaze of Glory, dels Game Theory. Sí, senyor, un disc fantàstic i a més un disc que jo crec que no ha estat el suficientment reivindicat, aquest primer àlbum Blaze of Glory dels Game Theory. Aquest LP, com us deia, editat en el seu moment l'any 1982 per Rational Records i que ha estat reeditat, o va ser reeditat ara fa 4 anys, el 14, per Omnivore Records. Per qui us parla, un disc el millor de la carrera discogràfica de la banda de Scott Miller. Com us deia, Scott Miller a la veu i a la guitarra, la Nancy Becker als teclats i a la veu, en Fred Juhos al baix i a la guitarra i el Michael Irwin a la bateria, fent coses dispars, aquells coixins de teclats, aquelles esponges de teclats que hem sentit al principi, amb unes bases rítmiques molt potents i amb una melodia encantadora, o per exemple coses més íntimes com aquest It Gives Me Chills que acabem d'escoltar i que, doncs, a qui us parla, doncs em recorda, si més no, a Elliot Smith, o si voleu al revés, òbviament, Elliot Smith, crec, no sé si per la tonalitat de la veu, pel tipus de cançó, per aquesta acústica, sempre que sento aquest tema que us acabo de punxar, a mi em ve al cap Elliot Smith. Però cronològicament la cosa, òbviament, ha d'anar al revés. I anem a sentir-ne una altra encara, aquest The Girls Are Ready To Go, una altra de les grans cançons d'aquest àlbum de debut dels Game Theory. No sé què hi trobareu vosaltres aquí, però a mi em recorden coses doncs, com, per exemple, els primers treballs dels New Pornographers. Per tant, jo crec que és un àlbum que va obrir moltes portes i que després ha estat, diguem-ne, d'on s'hi ha begut, on hi han anat a veure moltes altres bandes i solistes, però possiblement no hagi tingut el reconeixement que penso hauria de tenir. The Girls Are Ready To Go, una altra de les esplèndides cançons del primer treball, 1982, de Game Theory. Això no és en directe, encara que ho sembli, són bromes d'aquesta gent, de la gent de Game Theory. Us deia, si els Dream Syndicate podien haver agafat la vena més, més balbatiana dels 60, dintre aquesta escena del Paisley Underground, si els Bangles apostaven per una vena més pop, com us deia l'altre dia, més popera i més colorista, si els de Salvation Army, després Three O'Clock, aposten més per la pompositat psicodèlica i si gent com Rain Parade doncs es deixen també seduir per la tradició californiana tipus Birds, més folk però també lligada amb Rick and Bakers, doncs aquesta gent, els Game Theory, venen a representar, o representen, sobretot en aquest, el seu primer treball, els que potser estaven més a la guait d'allò que s'estava produint més enllà de l'estat de Califòrnia i sobretot miraven cap a les Illes Britàniques i també cap als Estats Units. Ara pensàvem amb els Cars, per exemple, del Rico Cassic, o això que us comentava abans, en Magazine, amb els XTC, i amb bandes molt més contemporànies i molt més properes en el temps. A mi aquesta cançó me recorda a Zumpano i els New Pornographers, o les primeres cançons de New Pornographers. Però el que us acabo de comentar, o que estàvem dient, la diferència és que aquest àlbum és del 1982. Un gran LP, aquest Blaze of Glory, de Game Theory, que és l'àlbum de debut del quartet nord-americà. Després vindrà un LP, el Dead Center, després d'aquest àlbum, després d'aquest Game Theory, evidentment Scott Miller seguirà facturant, seguirà fent coses altament recomanables, però que potser s'allunyen d'aquesta frescor, d'aquesta jovialitat, d'aquest punt doncs d'espontaneïtat d'aquest el seu primer treball. Després vindrà un LP, el segon llarga durada, Dead Center, editat per Lolita l'any 1984, i encara després un tercer àlbum, Real Nighttime, editat per Enigma l'any 1985. Un àlbum, aquest Real Nighttime, doncs que ja va consagrar Scott Miller com una de les grans patums, també, d'això del Paisley Underground i tota la música nord-americana de, diguem-ne, de corrent recuperador, musicalment, del que s'havia fet dècades abans. A partir d'aquest àlbum, del Real Nighttime, doncs Scott Miller es consagraria, com us comento, definitivament, tant com a Game Theory, més tard, als 90, amb el seu nou projecte, The Loud Family, també, diguem-ne, és un personatge d'aquells que ha tingut un llarg recorregut. Primer com a Game Theory, després com a Loud Family. Anem a treure de la caixa i anem a treure de la funda el seu tercer treball, aquest Real Nighttime, i anem a escoltar la que, sens dubte, és la cançó més coneguda, la cançó més famosa i que li va donar, podríem dir, més reconeixement mediàtic a Scott Miller i, per extensió, als Game Theory. Això és 24, aquesta cançó del 1985, extreta del Real Nighttime.
Toc de queda, un sismògraf de l'actualitat musical.
Ens hem aparcat, encara que ens sàpiga greu, els Game Theory, per saltar a una altra formació de la qual ja havíem parlat ara fa un parell de setmanes, però que ara és el moment de recuperar. Això que acabem d'escoltar és With a Cantaloupe Girlfriend, una cançoneta extreta d'un EP anomenat Baroque Head Down, editat per Frontier Records l'any 1982. I qui són? Doncs són els reconvertits Salvation Army, un Salvation Army reorganitzats, reorientats i que ara responen ja, a partir del 1982, al nom de Three O'Clock, dels quals ja t'hem parlat abastament en altres edicions del Toc de Queda. Es quedaven només del Salvation Army el Michael Curcio, a la veu i al baix, el Greg Gutierrez a les guitarres, i entren com a nous membres de la banda Mickey Mariano als teclats i Danny Benner a la bateria, que et venia dels Weirdos, aquesta banda de punk post-punk també californiana. Canvien de nom, ara Three O'Clock, canvien de formació, es mantenen com a pal de paller, sobretot Michael Curcio i també Greg Gutierrez, i editen aquest EP a través de Frontier, Baroque Hoydom, del qual hem sentit doncs aquest With a Cantaloupe Girlfriend, un EP del qual hi ha una edició francesa amb alguns temes extra força interessants, un EP que els va editar a França el segell Lolita Records l'any 1983, una versió, per exemple, de Lucifer Sam, dels Pink Floyd, o una versió també del As Real As Real. Cosa, diguem-ne, si teniu l'oportunitat de pillar-vos aquesta edició francesa del Baroque Hoydom del Trio Cloak, quasi que millor que l'americana, però bé, com preferiu. D'aquest EP, dèiem, hem extret el With a Cantaloupe Girlfriend, amb aquesta potència, amb aquesta força, amb aquesta visceralitat elèctrica dels ja anomenats ara Trio Cloak, i anem a sentir un altre tema d'aquest primer EP de Trio Cloak. Això per trobar nom Sorry, i de nou aposta clara per la sonoritat típica del que seran els Trio Cloak. Sorry, des del 1982. Primer extended play de Trio Cloak, aquest Baroque Hoydom, editat per Frontier Records el 1982, i dos cançons, aquestes dues que hem pogut escoltar. Enrere ja quedava l'etapa de Salvation Army, i ara, com us deia, prenia les regnes, el timó d'aquesta nau musical, Michael Curcio, juntament amb el Greg Gutierrez, i s'hi afegiran Mike Mariano, teclats, Danny Benair a la bateria. Un any després de l'aparició d'aquest EP, apareix també via Frontier Records, i a França també via Lolita Records, el que serà el seu primer treball, el seu primer llarga durada, el seu primer 33 revolucions, un àlbum anomenat 16 Tambourines, que s'obre precisament amb aquest tema, amb aquest Jet Fighter. We'll be right back. La banda de Michael Curcio són els Trio Cloak, avui aquí al Toc de Queda, amb aquesta ampulositat, una música poliàdrica, barroca, absolutament pomposa, de la pompositat psicodèlica, si voleu, però això sí, absolutament entendridors, des del seu primer treball, 16 Tambourines, avui aquí al Toc de Queda, com us deia, i després d'haver escoltat l'EP que van treure prèviament un any abans, el 82, aquell barroc High Down, que també ha servit de, podríem dir, de música d'ambient, no? Per anar endinsant-nos, per anar campussant-nos amb això que anomenem o que definim com a Paisley Underground. Un disc, per cert, aquest 16 Tambourine, editat el 83, un disc, dic per cert, que ha estat reeditat diversos cops, el propi segell Frontier Records ho ha fet el 2010, per exemple, i un disc el 2013 es va reeditar aquí a casa nostra, a través del segell madrilany Monster Records, pels qui així ho hem anomenat durant tota la vida, dins una col·lecció que tenen, o una sèrie que tenen, que és aquella anomenada Vinilissimo. Per tant, una de les referències que hi ha de la reedició d'aquest 16 Tambourine la trobareu doncs, aquí mateix, no heu de gratar massa. Un àlbum, a més, també produït per Early Mankey, personatge que havia treballat ja sigui com a tècnic o ja sigui com a productor en gent com els Runaways, com Concrete Blonde, com Elbeth, com els Beach Boys, és a dir, gastant-se, entre cometes, pasta, no? La gent de Frontier Records i els Trio Cloak a l'hora de llançar, de catapultar aquest primer treball llarg, aquest primer LP de Michael Curcio, que com et deia, també és un, o com ja hem dit, també és un dels diguem-ne, de les columnes vertebrals, és un dels nuclis de tota aquesta escena del Paisley Underground. Ell coneixia a les Bangles, també és un amic d'en David Roddick, per tant, hi ha tota una barreja de personatges que entren i surten de diverses formacions i que doncs en una banda o en una altra, i entre tots s'empapen i entre tots van parint la música que anem sentint. Continuem amb aquest àlbum, continuem amb aquest 16 Tambourines, continuem amb 3 O'Clock i anem ara amb una altra peça també clàssica del disc. És aquest Stupid Einstein. Cloak, des d'aquell 16 Tambourines, aquest àlbum, podríem dir clàssic, editat l'any 1983 a través, com us deia, de Frontier Records, reeditat en nombrosíssimes ocasions, no només a través de Frontier, sinó també a través de Monster, Vinilissimo, aquí a casa nostra, i que presentava la banda de Michael Kirsio, o Michael Kirsio i companyia, amb aquesta pompositat psicodèlica, amb aquesta mena de bombolles lisèrgiques, això sí, amb una producció exemplar per part de Early Monkey, i que incluïa coses, peces, com aquest Stupid Einstein, una altra d'aquestes peces que ens recorden, doncs, el que està sent el fil argumental dels programes d'aquesta part final de la temporada. Això del Paisley Underground, música sorgida a Califòrnia, a Los Angeles, per tota aquesta sèrie de bandes. Continuem amb aquest disc, encara en tenim una altra, o dues, per posar. Anem a sentir potser una història més ballable, potser una història, podríem dir, més que entra millor o entrava millor en les orelles del mainstream d'aquella època, i que també va significar, doncs, que certs ambients, podríem dir, d'això, no?, del mainstream, es fixessin en aquesta banda, en 3 O'Clock. Això és When Lightning Starts, com us deia, una altra d'aquestes grans cançons, amb tocs fins i tot de ball, d'aquests 16 tambourines, d'aquesta formació californiana. Doncs 3 O'Clock, des d'aquest el seu primer llarga durada, després d'aquella EP que hem presentat, i amb aquest tema que acabem de sentir, When Lightning Starts. Encara em sembla que ens queda temps per un altre tema, per tant, seguirem movent-nos amb aquest mateix LP i anem a escoltar una altra gran cançó de l'àlbum, aquest Fall to the Ground.
As we want to.
And So We Run, amb aquesta mata avui, amb aquesta dels 3 O'Clock, des d'aquesta LP, els 16 Tambourines. Ja sabeu que estem repassant el Paisley Underground, ja han passat els Dream Syndicate, ja han passat gent com Salvation Army, han passat els Rain Parade, han passat les Mangles, i avui hem estat en Game Theory i amb els 3 O'Clock. Us anticipem una miqueta coses que venen, ens han de passar encara gent com Crimson Red, gent com els Long Riders, gent com Mazzy Star o com Opal i moltes altres bandes que tenim en el calaix, però això serà més endavant. Així que adeu-siau, molt bona nit i fins a la propera edició del Toc de Queda.